Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, comencem l'Info 267 de Ripollet Ràdio amb el resum de l'actualitat de la setmana. És 28 de març de 2014 i passen gairebé 6 minuts de la 1 de la tarda. I abans de començar, destaquem alguns dels continguts de l'Info d'avui, un programa que començarem repassant els acords més destacats del ple municipal de març, que va tenir lloc ahir al vespre a l'Ajuntament de Ripollet. Una setmana més tornarem a parlar del Catasubi 2014, el programa pel qual 30 joves de Ripollet marxaran a estudiar i treballar a Alemanya durant 3 anys i mig. Sabrem quants joves finalment opten a aquestes places, donat que ahir va finalitzar el termini d'inscripció. També parlarem amb el portaveu de l'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola, que diumenge donaran suport als treballadors en lluita de Panrico, al bar Mut Solidari, que han organitzat a la plaça del Molí. I ens farem ressò del concert que el grup local Hard Dreams oferirà demà al Sant Jordi Club de Barcelona com a taloners dels Mítics Europe. Acabarem parlant amb el coordinador de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, Cerdanyola-Ripollet-Montcada, sobre el Festival Solidari contra la Pobresa Infantil. I aquests són alguns dels molts temes de l'actualitat de la setmana que els explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, l'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir dijous 27 de març una nova sessió del ple municipal que es va iniciar guardant un minut de silenci en memòria de l'expresident Adolfo Suárez sense la presència dels regidors del COP Compromís per Ripollet a la sala. El ple va comptar amb 7 punts a l'ordre del dia, entre ells la presa de possessió de Francina Sau com a nova regidora del PP en substitució de Francisco Javier Tapia. A l'apartat de mocions hi van debatre 3, de les quals es van aprovar 2 en suport a un model de comerç propi i a la campanya Una Catalunya Social. L'ordre del dia també va comptar amb un punt de modificació de crèdits del Patronat Municipal d'Ocupació per un import d'uns 42.000 euros que es destinaran a iniciatives de creació d'ocupació i promoció econòmica. Ho explicava la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
Es tracta d'un expedient de modificació de crèdits que va ser aprovat pel Consell d'Administració del Patronat d'Ocupació. És d'un total de 42.133,33 i el que es fa és un moviment entre les partides del patronat, concretament partides de capítol 1 i capítol 2 que van destinades a capítol 4, concretament pel Consorci de l'Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental i per la subvenció a empreses per al foment de l'ocupació.
El cinquè punt va ser l'aprovació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità a la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll. Un acord a altres vegades tractat al ple municipal pel qual s'amplia la zona comercial al polígon industrial de la zona del carrer de Balmes. L'acord va comptar amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds EUiA i el COP Compromís per Ripollet i el vot favorable del PP. Antoni Pijuan, regidor del COP, va tornar a parlar de la poca participació del sector comercial i del fet que la modificació es fes a instàncies d'un privat.
Dir que ens sorprèn en tot aquest procés que no hi ha hagut més participació del sector comercial donat que s'amplien les zones comercials a Ripollet. Dir també que tot aquest expedient que s'ha tramitat llargament durant diversos plens i una bona temporada doncs s'inicia per iniciativa d'un privat, que és el propietari de l'Autoèxit, que aquest privat aconsegueix que es creï la zona comercial on ell demanava, ho ha aconseguit ja.
En aquest sentit, la primera tinent d'alcalde i regidora del PSC, Rosa Martín, defensava que aquesta modificació s'ha fet en benefici del comerç local.
Nosaltres no hem fet tota aquesta modificació a la carta de ningú, hem fet aquesta modificació perquè considerem que ampliar les zones comercials de Ripollet és bo pel nostre comerç i pel nostre municipi. Per tant, li dic el que sempre li he dit, no m'agrada aquest discurs que deixa entreveure alguna qüestió que no està molt clara i, com sempre li he dit, si hi ha qualsevol qüestió que no està clara i que vostès consideren que no s'ha fet d'una manera correcta, doncs hi ha mitjans que vostès tenen per intentar que això, per denunciar això i perquè no passi.
Al ple d'ahir s'hi van debatre 3 mocions. La primera, proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, en suport de la campanya Una Catalunya Social, va comptar amb els vots favorables del COP Compromís per Ripollet i el PSC i les abstencions de Convergència i Unió i el Partit Popular. Aquesta campanya culminarà el proper 6 d'abril amb una manifestació a Barcelona. El regidor d'Iniciativa, Valentí Nieto, comentava algunes de les reivindicacions de la campanya.
Demanem la retirada de la reforma laboral, la recuperació dels drets laborals i socials i el suport a les persones que es troben a l'atur i a les que no poden accedir a una feina. Considerem que una Catalunya amb drets també ha d'apostar clara i fermament per la defensa d'una negociació col·lectiva, per donar suport a les empreses i als sectors en crisi pel desenvolupament del marc català de relacions laborals. Volem que l'administració local, i en el nostre cas l'Ajuntament de Ripollet, continuï sent una administració propera a la ciutadania, que es garanteixi la cooperació entre administracions i que es disposi dels recursos suficients per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes.
La segona moció a proposta del COP Compromís per Ripollet demanava informació i transparència a la Corporació Sanitària Parc Taulí, sol·licitant una sèrie de dades des de l'any 2010, com ara el pressupost, els convenis amb centres hospitalaris privats, les derivacions de personal i pacients o les llistes d'espera. El text va ser rebutjat per Convergència Unió i el PSC, va comptar amb el suport d'Iniciativa per Catalunya Verds, mentre que el Partit Popular s'hi va abstenir. Tant PSC com CiU van coincidir la seva resposta dient que la major part de la informació sol·licitada es podia trobar a internet o estava en procés de ser penjada a la web. El punt el va tancar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, amb la següent reflexió.
Si el que volem és parlar de deficiència sanitària i de problemes de sanitat, fem una moció, treballem-la, la presentem el mes que ve, però demanant coses i, sobretot, traslladant la problemàtica que hi ha. I sobre qüestions reals, si parlem de llistes d'espera, hem de comparar les llistes d'espera que hi havia i les que hi ha, si parlem d'urgències, com estaven les urgències, com estan, i això ho podem fer nosaltres, podem demanar informació, podem parlar amb els sindicats que hi ha al Parc Taulí. Com que nosaltres hem parlat amb els sindicats del Taulí i ens han dit unes coses que no coincideixen en absolut amb això que es demana aquí, som cauts i ens ho volem prendre amb una certa cautela.
Durant el debat d'aquesta moció, membres de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública van mostrar cartells reivindicant la transparència del Parc Taulí. Per últim, Convergència i Unió va presentar la tercera i darrera moció en defensa d'un model propi de comerç i contra la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat del Govern Central. Tots els grups, a excepció del Partit Popular, hi van votar a favor, tot i que tant Iniciativa com el COP van puntualitzar que es tractava d'un sí crític, demanant a la Generalitat que realment potenciï un model comercial consensuat basat en l'equilibri i en la integració urbana. Segons el portaveu del Partit Popular, Víctor Diéguez, aquesta moció no té res a veure amb les preocupacions dels botiguers locals.
Aquí Convergència i Unió ens ha proposat aquest text que, com hem pogut sentir, no té res a veure amb la preocupació, com a mínim la immediata, dels comerciants de Ripollet, i el que sí que ha aconseguit, i jo ho puc traslladar, és que ha aconseguit una cosa, i és que aquí estem parlant, tant a la Junta de Portaveus com al Ple, de coses que no podem fer absolutament res com a Ajuntament, perquè no tenim cap competència, com tothom es pot imaginar, en regulacions autonòmiques o en regulacions estatals. Al comerç local de Ripollet li manquen solucions, li manca reglamentació, i evidentment és obvi que passa alguna cosa i manquen com a mínim iniciatives municipals.
A l'apartat de pregs i preguntes, la regidora del COP, Pilar Castillejo, va tornar a exigir una reunió de tots els grups municipals amb la coordinadora dels CAP de Ripollet per parlar de les retallades en personal sanitari. La regidora de Sanitat, Gemma Edo, del grup de Convergència i Unió, va contestar aquest prec.
Jo sí que li vaig contestar el mes passat que havia parlat amb, que m'havien enviat una informació i que estava prevista una reunió amb ella. Aquest mes no s'ha pogut fer aquesta reunió. No per culpa meva ni per culpa seva. Ha hagut problemes i no s'ha pogut fer. Jo vaig dir que parlaria amb elles i que jo portaria la informació. Si no he portat la informació aquí al ple per contestar-li a vostè, és perquè encara no la tinc. Quan jo tingui la informació, els vaig dir que la portaria.
El proper ple municipal, tal com va avançar ahir l'alcalde de Ripollet, serà el 24 d'abril. Ahir dijous va finalitzar el termini d'inscripció al projecte Catazubi 2014, pel qual 30 joves de Ripollet d'entre 18 i 30 anys podran formar-se en un sistema d'FP dual a Alemanya fins l'agost de 2018. El programa s'oferirà a Ripollet gràcies al conveni signat entre el Patronat Municipal d'Ocupació i l'entitat Bridge for Mobility. La passada setmana, a prop d'una centena de joves van assistir a la reunió informativa. Nosaltres volem saber quants d'ells finalment han decidit buscar futur a Alemanya i per això contem a l'altra banda del telèfon amb David Anton Martínez, training tutor de Bridge for Mobility. Senyor Anton, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs tregui'ns de dubtes, quants joves s'han inscrit finalment?
Bueno, a data d'avui, que està tancada l'inscripció des d'ahir les 12, de Ripollet hi ha 34 nois i noies que s'han inscrit en el programa i per tant la setmana que ve se'ls farà l'entrevista de selecció, que és el següent pas. Una cosa és fer la inscripció, seleccionar la professió, que ja ho han fet, tenim 34 nois i noies de Ripollet, i el divendres que ve aquí fent les entrevistes a selecció aquí a Ripollet, o sigui, el divendres dia 4 d'abril.
Mm-hmm. Com valoren aquest número d'inscrits? Esperaven més?
Bueno, una mica amb la línia normalment, porció és que aproximadament entre el 40 i el 50% dels assistents a la sessió informativa prenguin el pas d'inscriure's, i per tant a Ripollet hi havia d'això una setantena de persones, s'han inscrit 34, per tant diguem, estem dintre una proporció lògica del que està passant en altres municipis.
Uh-huh. I ara expliqui'ns una miqueta quin és el calendari fixat.
Bueno, el calendari és nosaltres durant la setmana que ve fem les entrevistes a tot Catalunya, es té municipis participants, Ripolleta, que és el divendres dia 4. A partir d'aquí, el dia 14 d'abril, els candidats els hi comunicarà si han estat seleccionats o no, eh? I un cop els candidats estiguin seleccionats, en la ubicació i la feina que estan seleccionades, que això hem de parlar amb ells a les entrevistes, en funció del seu perfil, a finals del mes d'abril una primera tongada de nois i noies ja començarien els cursos d'alemany, i una segona tongada començarien els cursos d'alemany a meitat del mes de maig. Un cop fet el curs d'alemany, que són 2 mesos, se'n van 2 mesos a fer pràctiques a Alemanya, que pot ser juliol, agost o agost-setembre, i un cop superat aquest període de pràctiques, o al setembre o a l'octubre, en funció de quan han fet les pràctiques, comença la formació professional dual a Alemanya durant 3 anys.
Mm-hmm. En el procés de selecció, quins són els criteris que tenen en compte?
Bueno, tenim, hi ha uns criteris que ens marca MOVIPRO.eu, que és el sistema de subvencions del govern alemany, que és com a mínim tenir 18 anys, tenir nacionalitat d'un país de la Unió Europea i com a mínim tenir l'ESO, aquest és un primer filtre, i després els filtres que, bueno, els requisits que ens marquen les mateixes empreses, no? Perquè la gent que ens escolti ens entengui, si algú vol fer una FP de mecatrònica i ha fet aquí algun cicle formatiu de grau mig de temes de l'electrònica, doncs òbviament tot té més possibilitats de ser seleccionat que una persona que només té els estudis d'ESO.
Mm-hmm.
Per tant, aquí hi ha dos filtres. Mínim l'ESO, si després tens algun tipus de formació relacionada a l'ofici, millor. Però nosaltres, quan hem estat aquí a Ripollet i quan hem estat als diferents municipis, això tampoc és definitiu, perquè pot haver-hi algú que tingui uns requisits acadèmics molt bons, però que a nivell motivacional, que és un element fonamental, no ho tingui tan clar. I per tant aquí s'ha de jugar, s'ha de fer ponderar els dos elements, no? O sigui, una mica el perfil professional i després el nivell de maduresa i el grau de responsabilitat depèn d'una decisió d'aquest tipus de marxar 3 anys a un altre país a formar-se.
Mm-hmm. Explica'ns una mica en què consisteix l'FP dual alemany.
Bueno, l'FP dual alemany és un model que els alemanys ja fa més de 40 anys que apliquen, i Alemanya, per treballar en determinades professions, per treballar en totes les professions has d'haver passat per un sistema de formació professional. Per tant, si tu vols ser lampista a Alemanya has de fer una FP d'aquest àmbit, i si no tens aquesta FP no pots treballar en aquest ofici. Per tant, això ja és una diferència substancial al model d'aquí. Per tant, el model de formació professional conjuga el que és la pràctica a l'empresa, o sigui, la feina, i els estudis en els centres de formació d'FP. Per tant, el candidat, el noi o noia, normalment va 3-4 dies a l'empresa i 1-2 a l'institut. Per tant, compagina el que és la feina, l'aprenentatge de l'ofici, amb els estudis. I amb l'avantatge que aquesta FP està remunerada, no? O sigui, que ells cobren durant tot aquest procés.
Mm-hmm. Com funciona aquestes subvencions que reben els joves? Quines són?
Bueno, els joves reben una subvenció per fer el curs d'alemany aquí en origen, reben una subvenció per les despeses de la mudança inicials, que són 500 euros, i reben una subvenció del govern alemany per complementar el sou que reben de les empreses mentre fan la FP fins a 818 euros. Això que vol dir que si un aprenent de lampista a l'empresa li paga 500 euros al mes, que és el que cobraria també un aprenent alemany, el govern alemany els hi complementa 318 fins a arribar a 818 euros nets mensuals. I, per tant, tots els aprenents que vagin a fer la formació aquesta professional estaran durant 3 anys i mig, en funció de la professió, cobrant, estudiant i treballant, i cobrant aquests 818 euros, amb els quals hauran de pagar-se doncs, l'habitatge, que estan en pisos compartits, i les despeses del dia a dia seves d'anar doncs, a compra, sortir algun cap de setmana, les coses normals, no?
Els joves ripolletens que finalment viatgin a Alemanya hauran de conviure, no?, amb d'altres joves de Catalunya. D'on han fet la selecció i quans hi aniran?
En el projecte Catazui 2014 participen 10 ajuntaments, que són Mataró, Premià de Mar, Pineda, Calella, Caldes de Montbui, Ripollet, Sant Cugat, Martorell, Tàrrega i la Seu. I, per tant, tal com l'hem explicat ja en les sessions informatives, si van quatre a fer una FP dual d'hostaleria en un hotel del nord d'Alemanya, a la costa alemanya, doncs pot ser que hi hagi un noi de Ripollet, dos de Tàrrega i un de Sant Cugat. Per tant, al final sempre garantim que mínim hi hauran dos nois de Catalunya junts, però que com el criteri de selecció és per perfil, no estaran junts dels mateixos municipis necessàriament, o podria donar-se la casualitat que sí.
Clar. Quants hi aniran al final a Alemanya, d'arreu?
D'arreu. La xifra exacta no la podem dir fins que no haguem fet la selecció. Mm-hmm. Però estarem al voltant d'entre 120 i 140 nois.
Aquesta és la primera vegada que porten aquest projecte aquí, o quant de temps porten fent-ho?
Bueno, l'any passat anem a col·laborar amb un projecte que es va fer a Mataró, que van anar que estan fent formació professional 30 nois a Alemanya, que va ser el projecte de l'any passat, i ja porten 6 mesos, des del mes de setembre visquen allà, i aquest any aquest projecte l'hem obert a altres municipis. I esperem que el 2015 el projecte encara agafi més envergadura, perquè al final també requereix que l'empresari alemany vegi que els nois i noies que envien d'aquí estan motivats i que funcionen. En funció de que vagin funcionant més, doncs òbviament va augmentant la demanda.
Mm-hmm. Doncs seguirem parlant segur d'aquest projecte d'aquí doncs, al mes de setembre-octubre, que comencin, com dèiem, aquestes classes allà a Alemanya. Moltíssimes gràcies, senyor David Anton Martínez, training tutor de Bridge for Mobility, que vagi molt bé aquest procés de selecció, i gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu. I seguim amb més notícies. El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una resolució presentada per la diputada socialista Montserrat Capdevila per fer front a les beques de menjador del Vallès Occidental. La iniciativa demana incrementar la partida per aquest concepte per tal de fer front a una problemàtica d'urgència social detectada a la comarca segons fons del Partit Socialista. De la mateixa manera, el Parlament insta el Departament d'Ensenyament a fer un pla per anar pagant les beques menjador a la mesura que es vagin atorgant alumnes d'ensenyaments universals i obligatoris. Capdevila recorda que la partida pressupostària de beques menjador es va congelar el curs 2012-2013 en 3,1 milions d'euros, mentre que les sol·licituds de beques menjador aquest curs s'han incrementat en aproximadament un 13% més que l'any anterior, arribant a les 9.573. El ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, celebrat el passat 25 de març, va aprovar per unanimitat un protocol per evitar els talls de subministrament a qualsevol ciutadà que no pugui fer-se càrrec de les factures, garantint aquest bé bàsic i imprescindible a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta és una petició demanada per diversos ajuntaments, com és el cas de Ripollet, que va aprovar una moció en relació a aquest tema al ple de gener. Davant la situació que un ciutadà declari a la seva companyia subministradora o als serveis socials del seu ajuntament que no pot fer front a les factures o que simplement deixi de pagar, s'investigarà si pot beneficiar-se de les tarifes socials de l'àrea metropolitana. En cas afirmatiu, les factures passarien a ser més barates. De la mateixa manera, també hi ha la possibilitat de negociar ajornaments o pagaments mensuals a la companyia, així com l'accés a un dels seus fons socials. El passat 19 de març es va dur a terme una trobada tècnica per iniciar els treballs previs del procés d'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Ripollet. Aquesta trobada va començar amb una presentació a càrrec dels representants de la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, administracions que donen suport tècnic i econòmic a la redacció dels treballs, així com de l'empresa Doimo, que és qui portarà a terme l'estudi. En aquest acte, la primera tinent d'alcalde, Rosa Martín, va recalcar la necessitat de la participació de tots els sectors socials per tal que el Pla de Mobilitat reculli de la forma més àmplia les necessitats de tots els àmbits de la nostra societat. La presentació va comptar amb l'assistència tant del personal responsable de les àrees municipals implicades com de les empreses de transport públic que operen a Ripollet. Els treballs hauran d'estar finalitzats a principis de 2015. El Pla de Mobilitat Urbana de Ripollet, juntament amb els plans de mobilitat de tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, serviran de base per a l'elaboració del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. I seguim parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè a partir del proper 22 d'abril iniciarà unes obres de millora a la xarxa d'abastament d'aigua potable a la carretera de l'estació fins al polígon de Can Verneda. Aquestes obres tindran una durada aproximada d'un mes i un cost de 260.000 euros finançats íntegrament per l'àrea metropolitana. Aquesta obra reforçarà la instal·lació de connexió entre el barri del Pont Vell i el polígon Can Verneda amb la resta del municipi, tancant anells de subministrament i així garantint l'aigua en aquestes zones en cas d'avaria. Durant els treballs en el pas lateral que passa entre la llera del riu i l'autopista, es limitarà l'accés de vehicles i persones per seguretat en aquest costat del riu. Posteriorment es farà la canalització del pas de vianants, per la qual cosa s'estranyarà el pas durant aproximadament una setmana. L'última part de l'obra serà la connexió al carrer de Sant Sebastià, fet que obligarà a restringir el pas de vehicles durant uns dies, que s'avisarà amb anticipació suficient als veïns i veïnes d'aquesta zona. Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet ha organitzat pel proper dimecres 2 d'abril un acte marcat a la campanya Votar és democràcia. L'acte preveu comptar amb la presència del diputat Ballassà al Parlament de Catalunya, Marc Sangles. Demà serà, com dèiem, dimecres a partir de les 8 del vespre al Centre Cultural. I també la propera setmana, en aquest cas el 3 d'abril, la secció local del Moviment del Procés Constituent a Catalunya ha organitzat a Ripollet una xerrada que tractarà el context actual de crisi econòmica capitalista. La crisi bancària en el context de crisi econòmica capitalista, banca pública i banca privada, què hi podem fer els ciutadans, és el títol de la sessió que tindrà lloc al Centre Cultural a 7:45 i comptarà amb la intervenció del membre del Seminari d'Economia Crítica, Francisco Ferrer.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Diversos membres de l'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola van viatjar a Madrid la passada setmana per participar a la multitudinària Marxa de la Dignitat del passat 22 de març, juntament amb d'altres membres de la Coordinadora del Vallès. Aquest diumenge el col·lectiu participarà al Vermut Solidari organitzat pel Comitè de Vaga de Panrico a la plaça del Molí. Per parlar-ne de tot plegat, comptem amb nosaltres amb Manel Navarro, portaveu de l'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també comptem amb nosaltres a un treballador de Panrico, Joaquín Cantero. Bona tarda.
Hola, bones tardes.
Doncs parlem primer amb el Manel, explica'ns una miqueta, tu vas ser un dels que vas assistir a la Marxa de la Dignitat, què tal va anar?
Bueno, per nosaltres va ser tot un èxit, la veritat, no ens esperàvem que havia aquest rebement a Madrid, és a dir, realment no pensam ni els organitzadors, ni els participants, ni el govern tampoc s'esperava que tot el poble o bona part del poble de Madrid se volcassin al tema de la, diguéssim, de la marxa. És a dir, i és lamentable que només que es parla de l'incident i no es parla dels 2 milions de manifestants que va haver. És a dir, bueno, de totes maneres tard o d'hora se lo tornarà a trobar el govern, perquè la realitat és la realitat.
Quines eren les reivindicacions que aportàveu des de Catalunya?
Bueno, pues aquí tenim diversos temes pendents també. Pròpiament de Catalunya tenim el que és la renta garantida ciutadana, fonamentalment, la qüestió de plans d'ocupació, diguéssim, mides contundents per aturar l'atur, per prendre mesures, diguéssim, que comenci a resoldre el tema de l'atur, polítiques actives, que d'una manera o altra, pues, tot això està pendent.
Hem de dir que durant les setmanes prèvies vau recollir fons per finançar el viatge. Quin ha estat el suport de la gent?
Bueno, encara costa, això de la solidaritat l'hem de treballar molt, és a dir, costa molt que d'una manera o altra la gent se volqui al tema de solidaritat, però jo penso que és un treball que hem de a llarg plaç i hem d'insistir, perquè pensem que d'aquesta manera anem a forjar el que és la solidaritat i l'ajuda entre tots, perquè si no ens apoyem entre tots, és a dir, ho tenim malament, d'aquest punt de vista nosaltres apostem perquè realment la solidaritat vingui pel davant de tot, és a dir, que vam tenir recursos, és una mica, uns més i altres menys, però de totes maneres jo penso que bueno, se nota que si això se treballa pot donar resultat.
Hem de dir que els aturats de Ripollet volen ser visibles i cada divendres s'instal·len a la Rambla de Sant Jordi per informar una miqueta, no?, de les vostres activitats.
Sí, ens anem tornant entre Cerdanyola i Ripollet, i en la mida que poguéssim fer dos grups, doncs arribarem a fer dos grups, un per Cerdanyola i altre per Ripollet, però evidentment diguéssim que és un punt de trobada amb els aturats de Ripollet en aquest cas, i que són, diguéssim, tenderet, que són molt, pues això, són molt dinàmic, la gent comença a parlar dels seus problemes, és a dir, és un punt de trobada que és molt interessant del punt de vista, diguéssim, d'això de compartir.
Com dèiem, no només doneu suport als aturats, sinó també doncs, als ocupats en vaga, perquè hem de dir que heu manifestat el vostre suport als treballadors de Panrico que han organitzat aquest diumenge, com dèiem, el vermut solidari.
Bueno, això jo deixaria més bé a Joaquín, que del tema, però jo diria que l'Associació d'Aturats, des del primer moment que ens vam enterar de la vaga i de la manifestació que vam promoure el que has treballat de Panrico en el seu dia, nosaltres vam anar a veure, vam demostrar la nostra solidaritat, i cada pas que és a dir, que fan, pues estem en aquest tema, és a dir, pensem que la millor manera de contribuir a la lluita contra l'atur és defensar els puestos de treball que encara existeixen, i llavors, d'aquest punt de vista, jo crec que s'ha creat uns llaços molt interessant i molt constructiu del punt de vista de poder ajudar-nos mútuament uns als altres.
Joaquín, háblanos de cómo está la situación.
Pues ahora la situación nuestra, pues después del 20 de marzo, que era la impugnación del ERE, que fuimos a Madrid, pues fue un palo, porque fue una situación dramática, porque teníamos mucha ilusión, porque así nuestro comité, aparte del plan jurídico, abogados y asesoramiento judicial que más o menos nos llevaban el caso, pues que podíamos ganar este juicio, ¿no? Le veía muy bien, porque había muchas ilegalidades en el tema del ERE, y entonces habíamos puesto toda la ilusión, puesto después de 5 meses y medio que llevamos de huelga, pues queríamos acabar ya el conflicto, ¿no? Y entonces vemos que una trama más, que no han puesto trabas para ese juicio, a buscar una justificación que firmantes de Valladolid, que es de Comisiones, que firmó el ERE, pues que ha aplazado el juicio 1 mes y medio más, hasta el día 6 de mayo, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestra agonía, simplemente una decepción, ¿no? Que ahora seguimos aún más con la lucha, que queremos seguir hasta el final, queremos seguir el día 6 de mayo y con la solidaridad de que ya habéis escuchado aquí los del aturado de Ripollet y Cerdanyola, son solidarios también, como otros organismos también, que nos dan soporte y ayuda solidaria con la Caja de Resistencia, con el Vermut Solidario, tanto aquí como otros Vermut Solidario que se ha hecho en nivel general de aquí en Cataluña, pues estamos aguantando pues esta lucha muy dura, muy cruel, porque estamos afectados ya por el tema ya también de hipoteca, por el tema que no estamos cobrando, yo no estoy cobrando, no estoy despedido, y estoy ahí en una situación un poco dramática, ¿no? Y compañeros míos que también lo están pasando mal, ¿no? Y siempre referente, la Generalitat no está haciendo la labor como corresponde, como representante con una entidad que es la Generalitat, que tiene que respaldar a la ciudadanía, y está poniendo trabas, tanto la Generalitat como la patronal, como la... En este caso, pues que podríamos tener más ayuda y que no la estamos poniendo, que no se está haciendo el esfuerzo como tenía que ser, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué haréis el domingo en Ripollet y con qué objetivo?
Pues bueno, el domingo, pues con todos los colaboradores que han participado para hacer esta solidaridad con nosotros, pues bueno, pasar un día bien, pues simplemente pues sacar todo el dinero con el tema de la solidaridad, con el tema de Vermut Solidario, para reforzar la Caja de Resistencia, para que podamos aguantar hasta el día 6 de mayo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el objetivo, pasarlo bien. Y que la ciudadanía participe, pero no solo por el tema de Panrico, simplemente por pasar un día, colectivos también, que en el tema de los parados también lo están pasando, no están cobrando, no tienen trabajo, no tienen sueldos, y entonces también es una forma que vean que también hay un organismo, unas personas que también lo necesitan, y encima son solidarios a otros grupos, como en este caso a Panrico, ¿no? Que la ciudadanía pues sale a la calle, ¿no?
¿Estáis encontrando apoyo en Ripollet respecto a vuestra lucha?
Sí, estamos encontrando apoyo en Ripollet con varios grupos, también tema político, también asociaciones, tema que me parece es la CUP, está Compromís, está Partido Socialista, está Iniciativa UEA también, y bueno, junto también al Ayuntamiento, y estamos estamos recibiendo ayudas. También nosotros también estuvimos en Salvañola, también hicieron un Bermud solidario, como también se hizo en Poliña, como se ha hecho en Mollés, y eso, ¿no? O mañana sábado vamos a Molins de Rey, también nos hace un Bermud solidario, y la ciudadanía pues nos está apoyando porque ve que esta lucha de verdad de los trabajadores es injusta y lo reconocen y lo ven así, ¿no?
Como tú decías, vuestra situación es cruda en estos momentos, porque económicamente ¿os sustentáis de qué?
Pues bueno, pues nos estamos manteniendo posiblemente por la ayuda de las familiares, lo poco que tenemos ya de nuestros ahorros, porque como un trabajador sabes que poco ahorro podemos tener, porque si tenemos hipoteca, tenemos esto, tenemos colegios, etcétera, pues tenemos muy pocos ingresos, ¿no? Entonces, claro, pues ahora la situación que llevamos, los 5 meses y medio, pues ya no lo estamos comiendo, como se suele decir, gastando, ¿no? Y aparte, pues a la ayuda de las familias que nos están ayudando, y aparte, por lo que te decía antes, ¿no? De la ciudad de la gente, la caja de resistencia, y aparte, pues también el campo de alimentos, ¿no? Que es también ahora, por desgracia, que pues sí que estamos pidiendo ayuda.
¿Recogeréis alimentos también el domingo?
Sí, por lo que me han dicho conmigo, que también lo van a hacer, recoger alimentos, y sí, sí, y es impresionante la solidaridad de la gente. En nuestro campamento donde tenemos ahí, pues cada día viene gente con alimentos y aporta la caja resistencia, ¿no? Y,
¿Qué futuro veis a esta lucha?
¿Futuro?
¿Cuándo acabará?
¿Cuándo acabará? Pues cuando no nos pongan trabas, cuando nos dejen que se ejecute el juicio el día 6... sin ninguna traba, que no lo larguen más, para simplemente que quieren que lo perdamos, pero el juicio está claro. Los que nos están representando en este caso, lo que son los abogados, pues lo ven, y aparte tal como está planteado y tal como él lo ha llevado, este juicio lo vamos a ganar. Entonces, con ese objetivo se hizo el tema de la huelga, porque es tal como se ha hecho el tema de la impugnación del ERE, que todavía no está impugnado, que también quedó dicho, y el tema del ERE, que no tiene ni pie ni cabeza. Nosotros veníamos simplemente, pues, del día hace... Había un convenio que ya se había el 2012, había un acuerdo junto con la Generalitat, que ya no hizo una rebaja de salario a un 25%, y que después de 2 años no se tocaría ese rebaja de salario ni despidos. Entonces la ha incumplido la Generalitat, lo dijo bien, la Generalitat ha incumplido ese acuerdo. Y después de 1 año y medio, ahora no quieren hacer otro recorte salarial, lo más agresivo, más agresivo. Entonces, nosotros estábamos diciendo que se respetaba nuestro convenio que teníamos hasta ahora, en junio, ahora ya se vencía, y entonces ahí teníamos que hablar simplemente en otras plantas que se hiciera su recorte salarial, pero que a nosotros nos respetaran. Entonces, desde ahí empezamos nuestra lucha de decir basta ya, ¿no?
Pues próxima cita 6 de mayo y la más inmediata, que es este domingo a partir de las 11:30 en la Plaza del Molí, que como saben pues contará con el apoyo de diversos colectivos ciudadanos. Manel Navarro, moltes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més, portaveu de l'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola, i Joaquín Cantero, suerte.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Bien. Adiós. Amb motiu de la celebració el passat 8 de març del Dia Internacional de les Dones, el proper dilluns 31 de març a les 6 tindrà lloc una taula rodona organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat juntament amb la taula de dones de Ripollet. A l'acte es debatrà sobre la reforma de la llei de l'avortament i les conseqüències de no poder decidir sobre el nostre propi cos. En parlaran d'aquesta reforma Pilar Soteres, coordinadora del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP2 Cerdanyola-Ripollet, i l'advocada feminista Marisa Fernández Gálvez. L'acte estarà moderat per la periodista i companya d'aquesta casa, Francina Ricard. El patró municipal de Cultura ha endegat un projecte a través del servei de bar del Centre Cultural. Aquest du el nom de l'Ull al Pany. És un espai de participació que serveix com a aparador de les inquietuds culturals de les persones o entitats que hi vulguin exposar. Així, partint d'un llenguatge creatiu, l'Ull al Pany pretén ser el motor de noves dinàmiques i col·laboracions entre persones i col·lectius diversos al voltant d'interessos comuns. La primera exposició que ja es pot visitar és la creada per l'entitat ripolletenca Acció Fotogràfica. En aquesta mostra ens ofereixen un seguit de fotografies del municipi amb detalls i aspectes molt interessants vistos des d'una perspectiva diferent a l'habitual. Les persones i entitats que desitgin participar en aquest nou projecte i vulguin exposar poden obtenir més informació adreçant-se al Centre Cultural al 93 504 60 25. Les activitats infantils del programa Juga amb la Història, impulsat des de l'àrea de Patrimoni del Patrimoni Municipal de Cultura, segueixen cada darrer diumenge de mes. Tots els infants que el curs passat es van quedar sense plaça per fer el taller de dinosaures, aquest diumenge tindran una nova oportunitat. Serà, com sempre, a les 12 del migdia al CIP Molí d'en Rata. I demà a la nit el Sant Jordi Club de Barcelona acollirà un concert de Hard Dreams, el grup de hard rock melòdic dels ripolletens Manu Esteve, David Agüera, Sergi Hormigó, Víctor Muñó i Sergi Sagarra, que faran de taloners de la mítica banda dels 80 Europe, que visita Barcelona per presentar el seu darrer disc Back of Bones. Una oportunitat única per a la projecció musical de Hard Dreams, que continua amb la presentació del seu sisè disc Unbroken Promises. Parlem amb David Agüera, guitarra de Hard Dreams. Molt bona tarda. David.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Buenas tardes. Se os presenta una noche inolvidable, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad es que estamos muy contentos. Llevamos muchos años y la verdad es que algo como de esta, como lo de mañana por la noche, pues yo creo que nos lo merecíamos y lo vamos a disfrutar al máximo.
¿Europe estaba entre vuestras bandas de referencia musical?
Sí, 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 desde luego. Nosotros practicamos un hard rock melódico de los 80, muy influenciado por bandas americanas, pero Europe es una de las bandas europeas que nos ha influido muchísimo, sí, sí, sí.
¿Y este concierto se os presenta como una oportunidad de proyección internacional o pensáis que no?
Bueno, la proyección internacional es muy complicada, sobre todo por el tema económico. Es muy difícil que un promotor directamente ha puesto un dinero para llevarte a otro sitio. Y es muy complicado. Lo que sí que es cierto que es que eso nos va a hacer que mucha gente que no nos conocía nos conozca a partir de mañana, ¿no? Sobre todo, bueno, de hecho hemos recibido muchos mensajes del club de fans de Euros aquí en España. O sea, es cuestión de que, bueno, de que nos vaya mucha gente en Barcelona, nos consolidará un poquito más en Barcelona y bueno. Pero claro, o sea, después de eso, a salir a tocar fuera hay mucho camino.
¿Esperáis tener la oportunidad de saludarlos?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Realmente no sé si ellos probarán sonido, probablemente quizás ellos sí que lleven unos roadies y ellos no vengan hasta la hora de actuar. La verdad es que eso no lo sé, o a lo mejor están ellos probando sonidos, es que eso ya no lo sabemos. Desde luego que sí que habrá un momento, supongo que los camerinos estarán cerca, habrá un catering para todos los grupos y yo creo que en algún momento sí que podemos coincidir en algún seguro. Normalmente siempre que hemos compartido escenario con alguna banda siempre ha habido un hueco donde sí hemos podido hacernos unas fotos y esta vez pues esperamos que sea así.
Las puertas se abrirán a las 7 de la tarde, vosotros empezáis a las 8.
Exactamente, a las 8 en punto.
¿Cuál es el repertorio que habéis preparado?
Bueno, el repertorio es un repertorio de son 9 temas, tenemos 40 minutos. Y vamos a repasar un poco todos los discos, pero centrándonos un poco más en el último. En el último metemos, pues quizás, la mitad del repertorio es de Unbroken Promises, y después vamos alternando, sobre todo del de Rock Goes On, que es nuestro anterior disco, y del primero. O sea, tocamos de los tres discos.
Uh-huh. Habéis hecho recientemente algunos conciertos fuera de Barcelona para presentar este último disco. ¿Cómo está recibiendo el público?
Bueno, bastante bien, para tal y como están las cosas, que está todo muy mal. En Madrid estuvimos tocando hace un par de semanas o tres, y la verdad es que bien, o sea, metimos más de 100 personas, que ya es muy complicado. Sí, estuvimos tocando con dos grupos de allí, pero bueno, eran grupos que también estaban sacando su primer disco, o sea, que realmente fuimos un poco arriesgando, y la verdad es que bastante bien, ¿no? O sea, dentro de cabe, pues no nos podemos quejar. Está la cosa muy mal y por lo menos vamos haciendo cosas, nomás saliendo cosas interesantes. Ahora después también tocamos en Zaragoza, en mayo, o sea, poco a poco, haciendo lo que se puede.
Uh-huh. Repites constantemente el tema de que el tema musical está muy mal, ¿no? ¿El mercado?
Sí, está mal porque te cuesta el dinero siempre. O sea, cuando vas a hacer algo, cuando vas a salir fuera de Cataluña, cuando intentas tocar en algún sitio, las salas te cuadran un alquiler y generalmente no sacas nada, o sea, o si tienes suerte vas cubriendo lo que vas sacando, pues vas pagando los viajes y eso, pero generalmente siempre se tiende a perder, ¿no? Entonces, claro, como me comentabas antes lo del tema de salir fuera, El hecho de salir fuera siempre sería pues arriesgando mucho y poniendo de antemano, ya pagándote tú mismo el billete, la estancia. Entonces, claro, es muy complicado que alguien aparezca, un santo, y te diga, pues mira, va, venga, vamos a hacer un concierto por varias ciudades europeas y eso, pagamos los billetes. Eso no pasa. O sea,
hasta el momento no tenéis ningún promotor que apueste por vosotros en ese aspecto.
Bueno, realmente no, o sea, nos vamos metiendo donde podemos. De hecho, mira, nosotros ahora hemos llevado muchos años que intentando colarnos en algún concierto de este tipo, y ahora, por ejemplo, la promotora Rock and Roll ha contado con nosotros para esto de Europe. En otro momento, pues a lo mejor, si tenemos suerte y algún promotor pues quiere montar algo en algún país europeo o en el extranjero, digamos, pues si le gusta el grupo, porque en el fondo lo que hay que hacer es que le guste a alguien, que el promotor le guste de verdad a la banda, y digamos, mira, pues mira, voy a apostar y voy a pagarles el viaje a esta peña para que venga a Alemania o algo así. Tiene que ser algo así, eso es muy complicado. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos con la esperanza de que, bueno, algún día podamos salir de aquí. Tenemos muchas ganas de poder hacer algún concierto en el extranjero.
Claro que sí. Hemos podido ver en vuestro Facebook y en internet pues que tenéis una buena claca de gente que seguramente mañana estará allí en el Palau, ¿no?
Hombre, la verdad es que hay un cierto número de gente que desde hace muchos años nos viene siguiendo, un alrededor de, pues no sé, alrededor a lo mejor de 100 personas, que a veces pues de estas 100 personas hacemos un concierto y vienen 40, otras vienen 60, pero cuando hemos hecho conciertos como presentando el disco y conciertos interesantes, anunciándolo muy bien, sí que pensamos que a lo mejor dentro de las 3.000 o 4.000 personas que puedan haber mañana, por lo menos 100 personas sí que se conocerán bien los temas de nuestros discos y cantarán, y eso hará que bueno, que dé una imagen más, que también nos dé a nosotros mucha más seguridad, y eso estará bien. Seguro, seguro, que hay un grupo de gente que mañana estará allí, y las camisetas del grupo, seguro,
y tant.
Espero.
David Agüera, guitarra de Hard Dreams, molta sort, que vagi molt bé demà, i seguim parlant de la promoció del vostre disc.
Ok, perfecto.
Merci, adeu.
Venga, buenas tardes.
Esteu escoltant Info.
I acabem amb un parell de punts esportius. Les pistes d'atletisme del Poliesportiu Municipal van acollir el passat 21 de març la celebració de la 11a jornada atlètica protagonitzada pels alumnes de 6è de les escoles del nostre municipi. Durant tot el matí, més de 200 alumnes van participar a les 12 proves esportives de diferents especialitats que havia preparat el grup de mestres d'educació física, com ara curses de velocitat, de tanques, de relleus, llançament de disc, de javelina, de pes i de salt d'alçada. Aquesta jornada és fruit d'una iniciativa del grup de treball dels mestres d'educació física de les escoles de Ripollet. Enguany van participar els centres escolars Clavé, Ginesta, Tatxer, Gassó, Tiana i Sant Joan de la Creu. La novetat d'enguany és que aquesta edició va comptar amb alumnat voluntari de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut Palau CIT, que van donar suport a les diferents proves, una iniciativa que ha estat valorada molt positivament per tots els participants. El pavelló Joan Creus acollirà demà dissabte durant tot el dia el campionat d'Espanya de karate Kyokushin, presidit per Gabriel Barluenga i sota la direcció tècnica de César Rufo. La sessió matinal de 10 a 2 serà dedicada a la categoria infantil, mentre que la sessió de tarda de 4 a 8 competiran els adults i els sub-21. Aquest campionat està obert a tots els estils i organitzacions. L'Assemblea Comarcal de Creu Roja Cerdanyola Ripollet-Montcada ha organitzat per demà dissabte el Festival Solidari Guanyem a la Pobresa Infantil amb actuacions de música, humor i dansa. L'espectacle tindrà lloc a l'Ateneu de Cerdanyola a les 7 de la tarda i es podrà accedir duent productes d'alimentació infantil. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb el coordinador de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, César Martínez. César, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui ens aixecàvem llegint als diaris que Espanya és el segon país de la Unió Europea en pobresa infantil.
Sí, desgraciadament sí, i doncs com veieu és plena actualitat i bueno, pues, més raó encara doncs, per aquesta activitat que proposem, no? Nosaltres ja fa temps que estem darrere d'això perquè bueno, els darrers estudis ja ho anaven mostrant i bueno, i pensem que com a societat avançada ens hem de volcar amb això i no ho podem permetre, no?
César, quina és la situació a la comarca?
Doncs, bueno, a la comarca doncs, no deixa de ser una situació similar a la resta, diria jo, de Catalunya i d'Espanya. Tot i que no per la bona xarxa familiar que hi ha de sostén d'això, doncs realment no es veu la pobresa que hi ha, però bueno, les dades són les que són i, bueno, desgraciadament, doncs això, tenim molta pobresa infantil, tenim gent que passa gana i tenim nens que passen gana. Aleshores, doncs, per això ens hem tingut que volcar en accions que bueno, que feia molts anys que no s'havien fet al país i que, bueno, i com als anys 60, pues, tornem a fer berenars, tornem a tenir que ajudar moltes famílies per poder passar el mes, no solament per menjar, sinó també pues, per coses de lloguer, per beques escolars, pels berenars que hem dit, en fi, diferents ajudes, i aleshores, doncs, bueno, realment està impactant bastant la crisi, tot i que, com us dic, al carrer no es veu, no? Però sí, n'hi ha molta gent i n'hi ha molts nens, doncs, que no estan passant prou bé, no?
Mm-hmm. Aquesta iniciativa forma part d'una campanya més global per combatre la pobresa infantil. Quines iniciatives, què esteu portant a terme?
Doncs sí, bueno, ara constantment estan sortint propostes i idees. Aquesta concretament ja s'emmarca en tota en una iniciativa molt més àmplia i més gran que es durà a terme a Catalunya, que és una aliança humanitària per l'alimentació infantil, i on pues això, des del sector privat amb empreses i el sector públic amb la Generalitat s'està parlant, doncs precisament per combatre això, la pobresa i concretament l'alimentació infantil, per mirar de que bueno, com a mínim aquí a Catalunya i a cada comarca, doncs puguem ajudar a solventar el tema el millor possible i complementant el que ja fa l'administració, no? Aleshores, bueno, en aquest cas nosaltres hem fet aquesta primera iniciativa, donat que teníem amb les voluntàries i voluntaris, pues, una de les cantants que hi participa i que va proposar doncs, de muntar aquest festival, i bueno, és una primera iniciativa en aquest sentit, però en farem de més.
Què inclourà aquest festival de demà?
Doncs mira, inclourà, es tracta que sigui un festival amè, divertit, i per això té una part musical de grups que col·laboren, de música pop, de pop flamenc, i per altra banda un toc d'humor, hi haurà un parell de monologuistes, i també doncs, tenim una experta en dansa que ens farà un número que jo crec que serà la delícia de tothom. I bueno, pues el que demanem de col·laborar pues és venir a passar-s'ho bé i bueno, portar un aliment infantil, és el que demanem, no?
Aquí anem a l'important, perquè per accedir demà no cal comprar entrada, no? Què cal fer?
No, pues com us he dit, portar doncs un producte d'alimentació infantil, pues que des de llet, cereals, galetes, cacau, en fi, dels productes bàsics, i d'això que si es porta algun que no sigui purament d'aquests, doncs com també preparem lots per les famílies de menjar, doncs tampoc importa si algun d'ells no és purament infantil, no? Però aquesta seria l'entrada.
Hem de dir que potser algunes persones es pregunten si no és més fàcil cobrar una entrada i comprar amb els diners els aliments. Per què ho heu decidit fer així?
Doncs mira, bueno, també deixem aquesta porta oberta, doncs perquè vulgui col·laborar, també posarem o que es vulgui fer soci, perquè ara tots els fons els estem dedicant justament a això. Doncs hi haurà aquesta opció voluntària, però els promotors, amb els cantants que hi participen, expressament volien que fos així, que no fos una cosa de diners. Tot i que, com molt bé dius, amb els diners podem escollir realment el que hem de comprar i el que més ens fa falta, però hem respectat això, donat que els artistes ho feien voluntàriament i volien fer-ho d'aquesta manera, doncs, bueno, naturalment doncs, ho han respectat.
Clar. Treballeu amb molts nens a l'Assemblea Comarcal?
Doncs sí, podem dir que sí, tot i que, bueno, és una part, no? Qui més treballa amb els nens, general, naturalment, és servicials, els diferents serveis socials de la nostra zona, de la nostra comarca, però hi ha entitats doncs, com nosaltres, com Càritas, com l'Església Evangèlica, com, en fi, d'altres entitats que tampoc no em vull deixar, doncs, que estan fent un esforç molt gran doncs, per això. I nosaltres doncs, actualment doncs, sí, estem treballant doncs, amb més de 200 nens, que cada dia, o sigui, a diari, tant amb el projecte de berenars com el de lots per menjar, en fi, de nens relacionats amb la pobresa.
Mm-hmm. Doncs moltes vegades les persones es pregunten què podem fer per ajudar, doncs la resposta de demà serà assistir a aquest festival que comença a les 7 de la tarda a l'Ateneu de Cerdanyola.
Exacte.
Molt bé.
I bueno, esperem que sigui un èxit i, bueno, i entre tots doncs això podem combatre que més la pobresa i concretament la pobresa infantil.
Perfecte. Val? Doncs César Martínez, moltíssimes gràcies, coordinador de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, que vagi molt bé demà i que continuï treballant.
Molt bé, moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres.
Bona tarda.
Una abraçada. Bona tarda.
El temps.
I per acabar, mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. A través del Servei Meteorològic de Catalunya podem veure que mentre les temperatures màximes es mantenen i fins i tot pugen a partir de dimarts, la probabilitat de pluja també augmenta, especialment entre diumenge i dilluns. D'altra banda, recordem que aquest cap de setmana dormirem una hora menys i que la matinada de dissabte a diumenge haurem d'adelantar el rellotge una hora, de manera que a les dues seran les tres. I arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 28 de març de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins al proper divendres.